Al matí, amb Mireia Sanz.
Segur que us heu fixat, si sou d'aquests ben observadors, que els aparadors dels forns i pastisseries fa setmanes que llueixen ben plens de bunyols de Quaresma. I és que des que vam deixar enrere el carnaval estem immensos en aquesta època de l'any que, segons la religió catòlica, ha d'anar acompanyada de reflexió i de penitència per preparar-se per la celebració de la Pasqua. I aquesta és una època de l'any que va acompanyada també d'una gastronomia molt particular amb molt protagonisme del peix, en especial del bacallà i també dels ous. Josep Maria Parra, cuiner de capçalera, bon dia.
Molt bon dia, Mireia.
A veure, tu segueixes la tradició de Setmana Santa?
Aviam, jo no sóc creient, comencem per aquí, però gastronòmicament sí, sí, perquè ve de gust, no?, aquests dies, doncs, fer-te un potatge de cigrons i menjar més bacallà, potser els bunyols, no?, tot això. Gastronòmicament sí que potser ho segueixo.
És que en el fons també deu ser una mica de tradició, no?, amb una part molt important de pagana, no?, de dir, és l'època de l'any en què estan millor aquests productes, no?, donem-li sortida, tractem-los i cuidem-los, i també mengem molta carn.
Sí, sí, la veritat és que també va bé per fer una miqueta de depuració, no?, al cos, de menjar més peix, de menjar més verdures, de menjar llegum, que la llegum no oblidem que és bàsica a la nostra dieta i molt saludable.
I què fan els sabadellencs? A veure, són de seguir les tradicions de Setmana Santa, els fan més aviat mandra, com ho fem això els sabadellencs? A veure, hem sortit al carrer per comprovar-ho.
Per a la Quaresma, amb l'alimentació?
Sí, alguns sí.
No, la veritat és que no.
Pues sí, faig el típic que es fa a la Setmana Santa.
Bueno, de cara a la Quaresma no, però a la Setmana Santa, doncs sí, sempre fas un menjar més adequat.
Quin tipus de peix consumeix o què fa d'especial amb el peix?
Pues el plat per nosaltres típic és bacallà amb patates i panses.
Guado, rap i llavors, com se diu, marisc.
Bacallà al potatge de cigrons amb bacallà i bledes.
Uns bacallà, doncs, amb escarxofes i espinacs, llavors, pues, uns cigrons amb bacallà, també que li agraden al meu marit, i el xai per Pasqua.
I pel tema repostaria, s'endinsa amb alguna cosa, s'atreveix amb alguna cosa?
Sí, amb les torrijas. De vegades faig bunyols, però faig més torrijas que altra cosa.
Sí, normalment les mones també les fem, perquè a la canalla els agrada més, als meus nets els agrada més el que jo faig que no pas les mones de pastisseria. Ara, amb la xocolata i figures no m'atreveixo, Aquestes les comprem.
Sí, bàsicament comprem bunyols.
Sí, a vegades a fer algun bunyol i llavors alguna mona per Pasqua.
Però a veure, Josep Maria, posem una mica els punts sobre les is. Els elements destacats de la gastronomia de Quaresma, quins serien?
Home, aviam, si hem de destacar, hem de destacar, com molt bé tu has dit, el bacallà, hem de destacar els ous, i hem de destacar, sobretot, la llegum. I després, dintre dels dolços, doncs, per suposat, els bunyols, no?, tant els de vent com els de l'Empordà, doncs, són els estrella de les postres. Tot i que a la resta d'Espanya, doncs, es mengen molt les torrijas, no?, el que diem aquí les torradetes de Santa Teresa, i després, doncs, s'han acabat, per suposar, la mona, no?
I en el fons estem parlant de productes, no sé, els bunyols no tant, però les torradetes de Santa Teresa són productes de... Pràcticament els podíem entrar en una dieta d'aprofitament, no? Perquè és allò que tens el pa sec, el passo una mica per llet, el passo per ou, el fregeixo i tinc uns dolços estupendos. I què he fet? Aprofitar el pa que tinc sec a casa, no?
I tant, i tant. Normalment acostumen a ser les postres més delicioses, no? Aquestes que són d'aprofitament, no? Que neixen com d'una cuina de supervivència i que, bé, que han continuat als nostres menús convertint-se en plats molt, molt destacats.
Algun dia hauríem de veure per què a Espanya es mengen per Setmana Santa, no? I a casa nostra es mengen més aviat a mitjans d'octubre, per Santa Teresa. No?
Sí, sí,
vull dir que
sí,
és allò a veure com s'acabarà de gestionar i com s'acabarà de veure. Bé, ens quedarà doncs pendent d'un dia investigar-ho això, Josep Maria, perquè ara m'ha vingut a la... perquè ben bé és l'equivalent.
Bé, seria similar. No deixen de ser, doncs, això, postres d'aprofitament, postres on n'hi ha present, doncs, això, la massa del pa, quan es queda dura i d'alguna forma, doncs, com reaprofitar-la. No?
Bé, doncs, un dia farem una demostració gastronòmica. Josep Maria, va, que ho tenim pendent, que parlem molt de menjar i mengem poc.
Vinga.
En aquesta secció, no? Va, un dia ho farem. Jo també em comprometo a portar alguna part de gastronomia, que, escolta'm, aquí a la casa saben que quan porto alguna cosa... Prou bé se'm dona, no? Bé, es pot menjar.
Va. Aviam si trobem un raconet que no cremem res.
Exacte. Bueno, podem fer casa i portar-ho, no? Serà més fàcil.
També.
Va, anem a les receptes. Què ens has plantejat avui?
Doncs mira, comencem amb un potatge de quaresma, d'aquest que es fa amb els cigrons i els espinacs.
Perfecte.
Per 4 persones farem servir 300 grams de cigrons secs, 300 grams de bacallà, 250 grams d'espinacs, 2 cebes mitjanes, 4 grans d'alls, un ou, una fulla de llorer i oli d'oliva verge extra. L'elaboració, posar el bacallà en un bol amb aigua un dia abans i canviar l'aigua cada 8 horetes, això sobretot a l'estiu dintre de la nevera. La nit anterior posa també els cigrons en un bol amb aigua a remullar.
Amb bicarbonat o sense?
Aviam, hi ha qui li posa una miqueta de bicarbonat. Si li posem, no li posem d'inici. Diuen que és bo posar-lo ja al final de la remullada. Sí que no deixa de ser un gas que potser ajudarà una mica a estovar-los. La sal sí que és important. Diuen que sí, que la sal se li ha de posar amb l'aigua de remull. En una olla a pressió, amb força aigua, posa els cigrons escorreguts, 2 grans d'all i la fulla de llorer durant 35 minuts aproximadament. Això si ho fem amb una olla normal, doncs serà l'equivalent multiplicant aproximadament per 2.5-3 vegades el temps. Mentrestant, tallem la ceba en trossos petits i la sofregim a la paella amb un rajolit d'oli d'oliva. Quan comenci a estar daurada, afegeix els grans d'all restants i baixa el foc al mínim durant 5 minutets i reserva. En una olla posem aigua a bullir i cuinem l'ou i reservem també. Quan els cigrons...
Un debat, l'ou quanta estona ha de bullir perquè estigui cuit?
Aviam, un ou cuit al seu punt aproximadament són 10 minuts. Minut a baix, minut a dalt, però 10 minutets. Després hi ha diferents formes de fer-ho, no? Hi ha qui ho posa des d'aigua freda, hi ha qui ho posa des d'aigua bullint, però la seva cocció, amb aigua...
A partir del punt en què bull,
10
minuts.
A 100 graus són 10 minuts.
Perfecte, molt bé.
Bé...
Els cigrons.
Quan els cigrons estiguin llestos, escorre'ls en una altra olla, sense el llorer i sense l'all, amb part del brou de la cocció i deixa-ho a foc mitjà. Afegeix el sofregit al costat dels espinacs, rentats i tallats, baixa el foc al mínim, esmicola el bacallà i agrega a la cassola, remenant poc a poc durant 5 minuts. Pelem l'ou, tallem en trossos petits i afegeix-lo al potatge en el moment de servir. En aquest potatge també, en aquesta recepta no hi és, però jo li ficaria també una picada. Una picadeta feta amb una mica de pa, una mica d'all, unes ametlles, i aprofitant una mica el brou de la cocció, si li afegim aconseguirem un potatge una miqueta més lligadet i més enriquit amb
la fruita seca. Perfecte, i això és fantàstic per aquells que mengem de carmanyola.
Doncs sí, és que aquest plat pràcticament es pot convertir en un plat únic, si et fots un bon plat.
És que ho tens tot, tens llegum, tens proteïna per un tubo pràcticament, amb els ous, amb el bacallà i el llegum, tens verdura, plat únic total.
Doncs sí, és una mica tornar als orígens, no? Perquè són els plats amb els que s'han alimentat els nostres avis i els nostres pares, no? I encara presents a la nostra gastronomia.
Què més farem?
Doncs mira, per quaresma també la coca de recapte. En aquest cas, doncs, evitarem que sigui de carn, la farem de peix més aviat. Per a la massa farem servir 500 grams de farina, 30 grams de llevat, 50 grams de mantega, un ou, un rovell d'ou, 2 cullerades d'oli d'oliva i sal. Per posar a sobre, 2 pebrots vermells, 3 albergínies, 3 cebes, 3 arengades, pebre vermell, sal i oli. La preparació. Barregeu la farina, el llevat, els ous, la mantega, la sal i l'oli, pasteu-lo molt bé i un cop llesta la pasta, la tapeu amb un drap i deixeu reposar unes 3 horetes perquè faci la fermentació. Escaliveu els pebrots i les albergínies, després peleu-los i talleu-los en tires i reserveu-los. Enfarineu una safata i estireu la massa. Doneu-li forma de coca, allargadeta o com ens agradi. Col·loqueu-li a sobre les tires del pebrot, l'albergínia, la ceba tallada a la juliana i les arengades. Finalment, saleu-lo i amaniu-lo amb un bon raig d'oli d'oliva. Fiqueu la coca al forn preescalfat a 180 graus i coeu-la una mitja horeta aproximadament.
Per tant, cuinem ja la massa amb les verdures al damunt, eh?
Tot al damunt, sí, sí.
Perfecte.
Sí, sí. I es quedarà perfecta de cocció, eh? La pizza catalana.
Fantàstic, una molt bona opció, i tant. Què més?
Continuem amb massa. També molt típics de Setmana Santa, els panadons, eh? En aquest cas d'espinacs.
Que bons. Que
poden ser farcits
d'altres. I això és fàcil de fer, Josep Maria?
Molt fàcil.
A veure.
No deixen de ser unes crestes, eh? Que diem. Aquests panadons es menjaven normalment els divendres, seguits d'un plat de bacallà i per postres, com no, els bunyols. Ingredients. Per la massa, 520 grams de farina, 15 grams de llevat fresc, 10 grams de sal, 50 grams d'oli d'oliva i 320 grams d'aigua. Pel farcit, un manat d'espines frescos, panses i pinyons, formatge de cabra, oli d'oliva i una mica de xerès dolç. L'elaboració. Comencem fent la massa, dins d'un bol barregem el llevat, la farina, llavors hi afegim la sal, l'oli, l'aigua i ho barregem. Posem la pasta al marbre sense enfarinar i la treballem força estona fins que sigui homogènea. La posem en un bol tapada i que reposi durant una horeta, fins que dobli el seu volum. Quan ha passat l'hora, s'han de fer porcions, estirar-les i farcir-les. Per fer el farcit, netegem els espinacs i posem les panses en remull amb el xerès. Posem l'oli en una cassola i saltegem els espinacs poca estoneta. Veurem com de seguida redueixen el seu volum. I afegim les panses i els pinyons i apaguem el foc. Estirem les porcions de massa i posem una mica de farcit i uns trossets de formatge. Les tanquem fent forma de cresta, les pintem d'ou i les coem a 200 graus durant 30 minutets aproximadament. I ja tenim aquí els nostres panadons.
Doncs sí, sí que és fàcil, sí, sí.
Es trobem també molt, doncs, això, amb botigues de menjar, fins i tot amb pastisseries,
Sí, perquè també jo n'he vist de Cabell d'Àngel, també, no?, que més o menys és la mateixa massa.
Sí, similar.
No, va, que deu ser més dolça, no?
Sí, aquests de Cabell d'Àngel són els que diuen els pastissers de Tortosa, que són, no deixa de ser això, una massa d'empanada, doncs, amb el farcit dolç i salat, una truita de quaresma, què et sembla?
Doncs una bona opció.
Vinga, fàcil, 250 grams de bacallà de salat, dos pebrots verds, sis ous, una ceba mitjana, dos grans d'all, oli, julivert picat, sal i pebre. L'elaboració, primerament talla el bacallà en fines tires i reserva'l. A continuació talla els pebrots, la ceba i l'all ben picadet. Escalfa l'oli en una paella i s'ofregeix les verdures fins que estiguin daurades. Tot seguit, baixa la intensitat del foc, incorpora el bacallà i el julivert picat i remou tant en tant fins que el bacallà sigui cuit. Reserva la barreja en un plat i escorre'l bé l'oli sobrant. Mentrestant, bat els ous enèrgicament i salpebra al gust. Afegeix la barreja ja cuita i en la mateixa paella, a foc moderat, aboca la nova barreja i deixa-la que qualli. Dóna-li la volta per daurar els dos costats, retira-ho i ja és per servir. Aquesta truita es pot menjar freda o calenta.
Clar, tornem a estar al davant d'una recepta d'aprofitament al 100%, perquè segur que si en lloc de posar-hi dos pebrots verds i poses dos pebrots vermells que tinguis per la nevera o una mica de carbassó, no? Qualsevol verdura en el fons hi quedaria bé, no?
I tant, sí, sí, sí. La verdura que ens agradi a nosaltres, que estigui per la nevera, li aniria perfecta en aquesta truita. I tant que sí.
No n'havia menjat mai.
I amb de llegums també, que també s'acostuma
truita de llegum?
A menjar. Sí, 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 truites fetes amb cigrons, amb mongeta del ganxet, també és molt típica fer-la per aquí, mongeta del ganxet, botifarra negra.
Oh, per favor.
La truita queda també.
T'estàs tocant aquí la fibra, eh? Mongeta del ganxet i botifarra negra. Mira, la Bea també està ja a punt de sortir. Anem a demanar-ne una, Bea, per ara quan sortim. Que nosaltres ja estem com a mig matí, ja podríem dinar pràcticament a aquesta hora. Doncs aquesta truita de Quaresma, una molt bona opció. I què més ens portes?
Bacallà, bacallà de Quaresma, el plat fort, ingredients per 4 persones: 1 quilo de bacallà de salat, 5 grans d'all, 4 carxofes, 2 ous durs, farina, una copa de xerès sec, sal, una ceba, 2 tomàquets i per la picadeta 30 grams d'ametlles, mig litre d'aigua, oli, pebre negre, una llesca de pa fregit i una fulla de llorer. La preparació. El dia abans de fer el plat i a fi de salar el bacallà, poseu-lo en remull amb aigua, una aigua que haureu de canviar 4 vegades, com ja explicàvem abans.
Per tant, comprem el bacallà sense dessalar. En
sí,
aquest cas.
Sí, sí, el comprem
de salat, ja tenim,
de salat,
la feina
ja tenim la feina feta, o fins i tot es podria fer amb aquests bacallans que diuen a punt de sal, que es poden trobar fins i tot congelat i són de bona qualitat. Són aquests que injecten amb la sal, és un altre procés, no és de tanta qualitat com el
no, clar, el millor és el més natural.
Salat, com el morro de bacallà salat, però està bé.
És que a vegades costa trobar el punt de sal al bacallà, perquè si et passes, a vegades queda com... A mi m'ha passat alguna vegada, que dius, ostres, no m'acaba de convèncer.
Sí, és veritat. Hi ha qui li va fent el pessic i va tastant. No sé si això tu has vist alguna vegada. Jo recordo que li veia com ho feia la meva àvia, no? D'anar fent un
fessic
i anar tastant-lo, no? Fins que li agafava el seu punt, no?
Clar. És una bona opció, sí, al final és la millor manera de saber si el tens al punt o no.
Sí.
Anar-lo tastant i veure, perquè a vegades també hi ha qui li agrada més salat, a qui li agrada menys salat, no? En funció també de si cuinem... Jo, per exemple, a casa pràcticament no posem sal al lloc. Per tant, de seguida li trobes el punt salat a tot, no? Perquè
sí,
no tens
sí,
aquest
sí,
costum
sí.
de...
Sí, el bacallà ha de tenir el punt de sal, No deixa de ser un plat, doncs, que ha de ser saborós, eh? Com tu molt ben dius, si et passes de dessalar-lo, llavors...
Sí, queda com aigualit, no?
Sí,
doncs
no...
com la sensació de que és aigualit. Va, tenim el bacallà de salat
després
d'haver-lo posat,
Llavors l'enfarinem i el fregim amb una paella amb oli d'oliva verge. Pel que fa a les escarxofes, talleu-les i deixeu-les una estona amb aigua i llimona per tal que no quedin negres. Després enfarineu-les i fregiu-les a la mateixa paella en què heu fregit el bacallà. Per fer el sofregit, comenceu d'orar la ceba picada, però no tota. Un cop la ceba estigui ben rosa, tireu-li els tomàquets sense pells ni llavors i tallats a trossos petits. Poseu-li també la sal, el pebre negre i la fulla de llorer. Quan el tomàquet ja estigui sofregit, tireu la copa de xerès sec i deixeu que redueixi. El següent pas serà afegir una cullerada de farina per espessir el sofregit. Remeneu-lo un parell de vegades, poseu una mica d'aigua i deixeu que vagi fent-se una estona més. Mentrestant, feu una picada afegint els alls, les ametlles i el pa. Quan tingueu la picada a punt, aboqueu-la a la paella on teniu el sofregit. Barregeu-lo bé i manteniu-lo uns minuts més al foc. Si veieu que el sofregit queda massa espès, el podeu diluir amb una mica d'aigua. A part, poseu el bacallà, les escarxofes, els ous en una cassola de fang, cobriu-lo amb el sofregit, feu-lo coure 5 minutets més, movent la cassola amb moviments circulars per evitar que es trenqui el bacallà, i ja tindrem el nostre bacallà de Quaresma i és per servir. Podem trobar també receptes de bacallà de Quaresma on hi hagin panses, on hi hagin pèsols, no oblidem això, que és una recepta tradicional que feien les nostres iaies i que cadascuna doncs, li aportava el seu toc.
Tinc algunes preguntes sobre aquesta recepta, ara te les faig, però per mi el bacallà aquell, que és pràcticament el llom del bacallà, que li fas aquella muselina d'all al forn, i allò no hem de fer tanta parafernàlia, no?, amb aquest... Bacallà amb la muselina d'all?
No, realment és un plat que es va posar molt de moda, no?, a les cartes, no?, el bacallà a la muselina, que ve de reminiscències de cuina francesa, no?, perquè la muselina no deixa de ser una salsa francesa, no?, és com una mena d'alioli, doncs, que s'incorporen clares,
no?
I llavors per això queda més lleuger, no? Però és que tenim tantes i tantes receptes de bacallà.
Tal qual, no, Josep Maria? Posem el bacallà tal qual, amb la muselina i el forn fins que estigui cuit, no?
El hem de fer alguna cosa més? Si vols, a mi, per exemple, el bacallà m'agrada fregir-lo abans, perquè queda com més melós, no? El fet de donar-li el toc de la farina i el fregit queda dintre com més meluset, no? Llavors jo primer l'enfarinaria, el fregiria al seu punt, una miqueta, llavors li ficaria la muselina...
Un toc de forn, no? Que faci aquell gratinat, no?
I després una guarnició que es vingui de gust, com una patateta confitada, com unes verduretes fetes al dente... El que amb samfaina, si li fiques una base de samfaineta també combina molt i molt bé ficar-li la muselina en aquest bacallà, no?
És que un bon bacallà amb samfaina que s'aparti tot,
s'aparti
tot.
Sí, clar, això combina molt bé.
L'altre debat seria la diferència entre la samfaina i un pisto, no? No sé si és ben bé el mateix o si ho cuinem diferent, perquè el pisto és més propi de la zona de la Manxa, no?
Sí, ve ser molt similar. Pot canviar la introducció d'alguna verdureta més, alguna verdureta menys, però pisto i samfaina, o xamfaina, com li diuen, no?, a la resta d'Espanya, doncs no deixa de ser això. No?
Allò, aquella verdureta,
salsa de verdures i tomàquet,
ben
no?,
cuinadeta, aquell punt del bacallà amb samfaina, boníssim.
La ratatouille, que li diuen als francesos, no? Que...
Seria el mateix, també?
Sí, sí, sí.
La ratatouille me la imagino més en aquella imatge que fan més...
Sí, perquè la seva presentació, si ells l'acaben al forn i l'acaben amb cobrint-la com una cocció, una mena de vapor, perquè li fiquen el paper sulfuritzat per sobre, queda cobert, no? I llavors ve el tomàquet, li fiquen entre capes, fan com una mena de pastisset, no? Però no deixa de ser una samfaina, no? El gust que trobarem després en boca boca molt similar a una samfaina.
Clar, i el bacallà amb samfaina l'acompanyes d'un bacallà que ja li has donat aquest punt de fregidet, no? Perquè faci aquest crec-crec quan, quan el trenques, aquell bacallà al punt que se't desmunta, que poses la forquilla i cauen com, com una flor, no? Pràcticament,
sí, sí,
cadascun dels...
Sí, queda llaminat, eh? Exacte. El bacallà ha de fer, ha de fer els pètals aquests.
Boníssim, boníssim. El tomàquet, m'has dit aquí, m'ho he apuntat, perquè has dit sense llavors i sense pell. Això és un debat molt important. Sí. Com ho hem de fer per treure-li bé la pell i les llavors al bacallà?
Aviam, per treure-li les llavors i la pell al tomàquet, el que hem de fer és caldar-lo prèviament, eh? O sigui, donar-li el cop aquest de foc amb aigua bullint.
El tall aquell amb creu,
sí,
no?
Sí, li fem el tall amb creu, se li pot treure també el que és el pedúncul, que és la part de la base del tomàquet, també, si volem, abans, i estem parlant d'introduir-lo amb l'aigua bullint 10 segons, eh? El suficient perquè després aquesta pell, doncs, es tregui fàcilment i es quedi la polpa del tomàquet, doncs, terra. I llavors el tallem a quarts i traiem lo que és les llavors, i bé, al treure les llavors no oblidem que també estem traient una mica de lo que és la part de l'aigua biològica del tomàquet, que és molt bona. Llavors això no ho llenceu, feu-vos un bon pa amb tomàquet amb això, no?
Oh.
I aquí li diu el caviar del tomàquet amb aquesta part, no?
Clar, és que jo penso, jo per exemple quan faig sofregits li poso les llavors del tomàquet perquè penso, tampoc li trobo que li doni un gust. Què és el punt que fem malament si li posem,
no,
per dir-ho d'alguna manera?
No, no és que el fem malament, o sigui, la llavor sí que és veritat que si és una llavor sobretot grossa, doncs te la pots trobar en boca, no?
Sí.
I no deixa de ser una llavor que no es digereix, o sigui, la llavor l'acabarem eliminant, no? Però bé, tampoc és...
I per aprofitar aquella aigua, què podríem fer? A part del pa amb tomàquet, la podríem com colar d'alguna manera per posar-la al sofregit, també?
Sí.
I deixar la llavor fora, perquè sap greu, perquè...
Si l'afegim al sofregit, o sigui, li aportarà, no? Deixa de ser aigua i li aportarà, i després s'acabarà també evaporant i deixarà part de la seva aroma, no? Hi ha qui fins i tot fa una aigua de tomàquet amb això, no? O sigui, quan has de fer molts tomàquets, el fica amb un colador, amb una estamenya, que diem, que és la tela aquesta fineta, i llavors això ho deixes, que el seu propi pes
vagi caient,
i llavors ja veuràs que cau de color blanca, no? O sigui, queda transparent, no? No cau el que és el tint del tomàquet, i llavors et pots fer un xarrupet de tomàquet. Després el fiques un toc de sal, un toc de pebre, li fiques allà uns entrebancs, no? de pa, per exemple, i no
I
deixa de ser una sopeta de tomàquet diferent.
I
no?
Boníssim. Va, acabem amb el punt dolcet, perquè si no teníem gana ja veia, ara li posem el punt dolcet. Què tenim?
Doncs tenim els bunyols de Quaresma.
Que són diferents dels de vent.
Són diferents dels de vent, sí.
Un debat molt dur a la redacció l'altre dia, que em deien que jo estava sonada,
sí,
i vaig dir
que són
diferents.
Són diferents. Sí que és veritat que s'acostumen a menjar tots dos, es poden trobar tots dos, no? Però els avents són més amb la pasta xucs que parlava la setmana passada, aquesta que t'ha agradat tant
fer a tu. A mi m'agrada molt fer la pasta xucs.
I són més per farcir, no? Sí. Són aquests que es poden...
Perquè hi poses la mànega pastissera, apretes i clunc, de seguida
que
se t'omplen. Sí.
El centre queda més obert, doncs acostuma a farcir.
I a casa meva els fem de sucar, eh? Fem una bona parola de crema catalana, una mica de crema a cada plat, i sucar amb el bunyol.
Mala
això,
meva.
Molt millor que farcir, ja t'ho dic ara. Molt millor. T'ha agradat, la proposta?
Me l'apunto, eh? I llavors avui els que comparteixo són els de l'Empordà, que no els confonguem amb els avent, que la recepta és diferent. El bunyol de Quaresma no deixa de ser un briós llevat i fregit, aromatitzat i ensucrat, no? Mireu, els ingredients, per fer unes 32 unitats: 250 grams de farina de força, 3 grams de sal, un ou, 50 grams de sucre, 25 grams de llevat de forner, 25 grams de mantega, una mica de canyella en pols, aigua de tarongina, 80 grams de llet, aproximadament, 5 grams de matalafuga o anís verd, i per l'acabat, anís i sucre per acabar el procés. La preparació. Fem la barreja amb els ingredients de la massa. Si tenim un robot de cuina, podem fer-lo amb l'accessori de massa. Amassem durant 10 minutets fins que la massa quedi homogènea. Fem una tira amb la massa i tallem en peces de 50 grams aproximadament. Fem boles amb cadascuna d'elles i disposem en una safata de forn amb un paper de coure. Deixem que doblin el seu volum, uns 45 o 60 minuts, a una zona de cuina temperada. No oblidem que les fermentacions són a partir d'això, de 27, 28, 30 graus de temperatura. Escalfem al foc un cassó amb oli d'oliva verge extra i anem fregint els bunyols fins que quedin dauradets. Els passem per anís, sucre i els mengem calentons, que són més bons.
Fantàstic. Un dubte. Quan per donar-los la forma, Les fem amb la mà, no? Perquè no tenen, com que no és la massa de la pasta xú, podem donar-li la forma rodona, no?
Sí, jo en aquest cas sí, us he plantejat de fer boletes, no? Però aquests bunyols també els podem trobar com una mena de rosquilles,
sí.
Que llavors el que farem és d'aquesta boleta, l'estirem i llavors fem el donut, fem, uh-huh. Lo que és la rosquilla i els fregim, llavors es quedarà amb el forat al mig.
Clar, i aquí podem jugar també amb el punt del que ens agradi, no? Si ens agraden amb més gust d'anís, si ens agraden amb menys gust d'anís, no?
Correcte.
De com els volem aromatitzar, si li volem posar més canyella, menys canyella. Aquesta llet que afegim a la massa,
sí.
L'afegim tal qual o li fem una bullideta amb canyella i una mica de llimona per donar-li una mica de gustet?
Home, si l'aromatitzem encara millor, L'estàs perfeccionant,
Has vist, és que ja et dic que jo, quan em poso el davantal, fa molt de temps que no me'l poso, però quan me'l poso, escolta'm, alguna cosa de cent surt. Sí, sí, doncs perfecte, doncs aquesta recepta diferent d'aquests bunyols de Quaresma, o bunyols de l'Empordà, com es diuen a casa nostra, que tenen aquest punt diferent dels bunyols de vent, com hem confirmat amb el nostre... Avui, ara pujaré a la redacció i els ensenyaré la recepta, perquè no em creien l'altre dia, No em creien,
Com ens agrada tenir la raó,
Exacte, i a més quan la tens i no et creuen, home, és que de veritat. Josep Maria, gràcies.
Gràcies a tu.
Doncs aquestes receptes de Quaresma que hem escoltat i que hem detallat ara amb el Josep Maria per descobrir, per menjar-nos un bon bacallà, perquè en el fons és el que ens agrada, aprofitant aquestes festes, degustar un bon bacallà i acompanyar-ho també de la part dolça de la festa amb aquests bunyols de Quaresma, amb aquest punt d'anís, si li voleu, aquest punt del fregidet, però un fregit sobretot amb un oli bo, que això és molt important. Fregir amb oli bo perquè si no agafen aquell regust que no és culpa de la massa que l'hagis feta malament, sinó que no has acabat de coure del tot bé l'oli.